Les 13 i 51 minuts en directe des de la sintonia de punt. Tenim així ja Isabel Latorre. Hola, Isabel.
Hola,
com
tal?
Estàs? Experta musical, compositora, cantant, professora de conservatori,
cantant.
De tot, de tot. I cada dimecres ens porta un text que viatja a la música miraculosament. Avui què proposes?
Avui anem a proposar un viatge en l'altre sentit. Anem a portar música que ha esdevingut llibre, en este cas. I concretament en llibre infantil. I és, anem a parlar... arrel d'este llibre, d'un compositor que es diu Melchior Gomis, i este llibre és Melchioret vol ser músic, que és un llibre de Miguel Ángel Múrcia i David Palmer, en il·lustracions de Paqui Constant, està publicat per Edicions 96, i és un llibre superbonic i superdidàctic, perquè ens explica això, no? Qui era este compositor, que és un gran desconegut encara per a la majoria de valencians.
I a part de ser bo, és d'on tinyent.
Exactament, o sigui, per això hem més raó, hem de saber qui és.
Melchior Gomis es basava en textos i els musicava?
Sí, ell va escriure principalment per a veu, va escriure òperes, va escriure cantates, va escriure cançons per a veu i piano, cançons per a veu i guitarra, i sí, clar, necessitava text tot el temps perquè els cantants necessiten algo que dir.
Clar, si componen per a veu...
Exactament. Entonces va gastar de tot, des de llibretistes, de, bueno, de tots els llocs on va viure, després parlarem, i de, també de grans literats, com en este cas Cervantes, que és el que estem escoltant.
Sí, què escoltem?
Escoltem una cançó que es diu Madre la mi madre, i forma part de la novel·la El celoso extremeño. Anem a escoltar una miqueta.
Vinga. Doncs El celoso extremeño de Cervantes.
Quasi
estem
res.
Escoltant. No és massa conegut, no, Melchior Gomis?
No, però sí que podem trobar una cosa que coneixerà més gent.
Sí, no m'ho digues, a veure si ho
endivines.
La posem?
Sí, anem allà.
A veure, això és l'himne de Riego.
Sí, correcte.
És d'ell?
És d'ell. Fins fa poquet n'hi ha hagut dubtes, no? La gent no tenia clar si era d'ell o d'altres compositors de l'època, però sí, està comprovat. Els experts i els estudiosos confirmen que ell va escriure l'himne i va conservar-lo tota la vida en tots els seus viatges, fins i tot, o sigui, està amb el seu llegat del testament. O sigui, que sí, és d'ell.
Sí, l'himne de Riego, confirmem així, confirma la nostra experta,
sí,
que és del compositor d'Ontinyent, Melchior Gomis.
Sí, és un himne molt conegut per la vinculació amb el tema republicà, o sigui, durant la Guerra Civil i abans, no, durant la Segona República, Manuel Azaña recupera este himne, però este himne el va composar Melchior Gomis.
Ja era major, sí, ja era major.
Sí. Bueno, no tant.
S'ha quedat per a nosaltres com Melchioret, que
sí,
diu el llibre Melchioret vol ser músic, i va ser músic, que ho va aconseguir.
Va ser-ho, sí. Ell va escriure aquest himne quan estava en Madrid. El text és de... tinc per així el nom, sí, Evaristo Fernández, que no era poeta, aleshores tampoc era molt conegut, era més militar. I res, en aquesta època, en el trienni liberal, se van escriure molts himnes per a recolzar la causa, no? I clar, Melchior Gomis tenia idees molt liberals i va ser per això que li va tocar exiliar-se, en este cas, a París.
I com, en quin ritme està escrit este himne?
Sí,
que sé que m'ho volies
això
dir.
Això que acabem d'escoltar, bueno, este himne i en general és de la mateixa època, estan escrits en ritmes de subdivisió ternària, que són 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, que al final és com molt, molt ballable. De fet, molta música d'Amèrica Latina després, que ve d'influència,
sí,
espanyola, gasta este tipus de
este ritmes.
Ritme.
Molt bé. I tinc entès que Melchior Gomis va ser una figura també important, com es va haver d'exiliar, se'n va anar a viure a París.
Exactament.
I allí va ser important.
Allí va ser important, va ser company de compositors tan famosos com Berlioz o Meyerbeer o Rossini, no? El gran compositor d'òperes, que de fet va ser un poc com el seu tutor allà. o de Bellini, o sea, n'hi ha noms molt potents de la història de la música als quals està vinculat Melcior Gomis. Era una persona prou reconeguda a París, i no solament a París, perquè també va anar a Londres, on va estrenar música en la Royal Society of Music, en un programa on estaven tocant Melcior Gomis i Beethoven. Vull dir que inclús en vida va ser prou reconegut. Després de Londres va tornar a París i va fer prou òperes. Podrem dir que potser no va tindre massa sort en els textos, perquè, com hem dit ja a vegades en este programa, el llibret del text, de l'òpera, és molt important. I en el seu cas no va tindre la sort que ell hauria volgut, no? No va poder treballar en la gent que ell volia, no?
Perquè els llibretistes, diguem que no li donaven el que no volien els altres.
Exacte.
Que eren més famosos.
De vegades, quan es queden més famosos, dient, no, este llibret a mi no m'interessa, pues el llibretista se'l guardava i se'ls donava altres. En este cas, a vegades, a Melcior Gomis.
O sigui, que ell li va guanyar la partida Rossini, Donizetti...
Exacte,
i companyia. Sí, li guanyaren al nostre, home. Això no pot ser. Què estem escoltant?
Teix es diu Le Diable a Sevilla, així me toca parlar en tots els idiomes.
Clar que sí.
I el text és d'un poeta que es diu Cabé, i és una òpera que finalment va poder estrenar a París, amb molt d'èxit la música, no tant d'èxit del text. I això és una gravació del 2012, que és una gravació en directe que es va fer en el Palau de la Música. Estan tocant l'Orquestra de València i el cor que sona és el cor de la Generalitat. És un concert que van fer en commemoració de la Constitució Espanyola de 1812, o sigui, 200 anys.
Doncs ens quedem escoltant Le Diable a Sevilla de Melcior Gomis i ja anem a resoldre ja el joc de lletres, Joan.